personalitzem els viatges perquè el nou client serà totalment diferent de post-Covid, no? I en aquest sentit serà més exigent, més omnicanal i voldrà més viatges personalitzats, més a l'aire lliure, menys aglomeracions. Per tant, tots aquests perfils nosaltres els coneixem, ens estem adaptant i reinventant amb aquest tema. A part, també els assegurem que és importantíssim, abans també, però ara amb més motiu, fer pòlisses que ens han adaptat d'assegurances amb empreses específiques del sector, perquè no saps mai què pot passar abans del viatge i no incorren gastos de cancel·lació durant el viatge. No? Per tant, jo crec que aquest paper professional que ens dignifica i ens diferència dels altres, que algú ho pugui fer directament, després té una complicació si passa alguna cosa durant el viatge o si hi ha canvis permanents. Nosaltres estem al costat defendent els interessos totals del consumidor, que és el nostre client.
Per cert, senyor Serrote, sense tenir a veure amb la Covid, però sí amb la manera de viatjar. Fa molt temps que estem parlant cada vegada més de la preocupació pel medi ambient i per la sostenibilitat que hi ha en la societat. En la manera de viatjar, vostès ho estan notant també, que aquesta sensibilitat està anant a l'alça, o quan es tracta d'esbargir-se i marxar uns quants dies, al final la gent també en això no s'hi acaba d'amoïnar massa encara?
No, el nou client exigirà més el concepte sostenibilitat, i aquestes dues paraules que estan de moda, que són digitalització i sostenibilitat, és una realitat. Nosaltres, en l'altra crisi econòmica, 2008-2013, vam sortir reforçats amb tecnologia i especialització, i, per tant, estem en aquest camí per donar passos més potents, no? I que el client exigirà també a on vagi, destinacions de més naturalesa, conceptes de sostenibilitat, o sigui, és un tema general que la gent està mentalitzada. I esperem també que aquests fons Next Generations, que encara no han tret cap convocatòria, doncs que el govern espanyol ajudi i que no quedin buits a les pimes i micropimes sense cofinanciar, que tinguem accés, perquè és el teixit empresarial d'aquest país, i que això és un dubte que encara tenim i que ens tenen que ajudar per al final.
Encara no els hi han aclarit si podran accedir d'alguna manera?
No, i aquest és el problema d'aquest país, que al final, bueno, que no suportin tots els organismes oficials, autonomies, ajuntaments, etcètera, grans empreses, i que les pimes i micropimes, que al final representa el 80-90% d'aquest país, i a nivell turístic i a uns altres sectors, bueno, tenen que ajudar i posar el cascabell al gat per poder accedir sense cofinanciar i ajudar a donar aquest pas, que és fonamental, no?
El senyor Martí Serrat és el president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades a casa nostra. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, i que vagi bé la temporada i que aquesta sisena onada no acabi trastocant els seus plans i els d'aquests milers de catalans que tenen ganes de tornar a viatjar.
Moltes gràcies per la vostra ajuda i difusió, i per estar al costat nostre per aclarir conceptes i que és important en aquests moments.
Moltes gràcies per ser-hi, que vagi molt bé. Hem arribat al punt de les 9:04. Farem una pausa per la publicitat. Serà breu, molt breu, rapidíssima. I en tornar, David Miró, Lluís Foix i Manuel Milian Mestre obren el temps de tertúlia avui al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I 7 minuts del matí d'aquest divendres, que és 3 de desembre, que estem a l'entrada, a l'arrencada d'aquest pont de la Puríssima, que per molta gent serà llarg i de bon aprofitar. Escoltàvem ara Martí Serrat en aquesta entrevista. Els catalans tenim ganes de viatjar. A partir del migdia, pràcticament mig milió de vehicles sortiran de la ciutat de Barcelona. A l'aeroport del Prat, avui, pràcticament 700 vols d'entrada i de sortida. Al llarg de tot aquest pont, 4.200 vols d'entrada i de sortida. Això són 4 vegades més que no pas el que passava l'any passat. Això vol dir que els catalans tenim ganes de viatjar, però Ailas arriba en un moment, jo diria, en què algú ens ha fumut un clatellot i hem passat que això de la Covid no anava amb nosaltres i que era un problema del nord i del centre d'Europa. Està tots acollonits una altra vegada, amb cues d'hores per vacunar-se, perquè a més avui també, ara ja no hi ha excuses, passaport Covid a Catalunya, pels bars, pels restaurants, pels gimnasos, per les residències. Ara en parlarem de tot plegat. David Miró, com estem? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Ben tornat. Manolo Milian, mestre, bon dia.
Molt bon dia.
Lluís Foix, bon dia.
Bon dia, què
tots
tal?
Tres amb passaport Covid, ja descarregat, imprès i sense problemes o no?
Sí.
Jo l'he descarregat el dissabte passat.
Molt bé, té mèrit. Dissabte passat té mèrit, eh? Això vol dir, David Miró, en plena voràgina.
En plena voràgina de la...
Vas aconseguir.
Sí, ho vaig fer. Va costar uns 10 minutets, però sí.
Vas aconseguir-ho. A veure... Jo aquest matí ho explicava, jo tinc la sensació, quan aquests dies hem tornat a veure aquestes cues d'hores per vacunar-se, etc, que el primer vaig pensar, és veritat que s'havia dit tota la vida que en general Espanya i Catalunya era un país de bars. Sembla que sí. Seria una primera conclusió.
Segur.
Un país de bars i ha sigut que fos obligatori el passaport Covid per entrar al bar, que les cues hagin tornat. I segurament hi ha aquesta altra realitat, que és aquesta variant, que jo crec que d'alguna manera ha sigut com una clatellada i com una dosi de realitat en plan bèstia, no? És a dir, de cop i volta tornem a estar en pandèmia quan ja no hi érem, no? Mentalment, dic.
Sí. El que passa és que, clar, sabem bastant poc d'aquesta nova variant i, per tant, l'únic que sabem és que és molt contagiosa, però sembla que no és més letal, no? Vull dir, sembla que aquest virus va evolucionant cada vegada a ser més contagiós. Per tant, jo crec que al final és veritat que acabarem tots passant la malaltia, però també els metges diuen, no?, els experts, que la vacuna que portem ens protegeix d'aquesta variant, no? Per tant, jo crec que el problema el tindran més aquells països que tenen remanents de gent no vacunada importants, i això realment aquí no està passant. O sigui, aquí ara hi ha gent que fa cua, efectivament, però estem per sobre del 80%, em sembla, de vacunació. En canvi, a Alemanya s'estan plantejant, o no, o han dit, o han pres la decisió, em sembla, no, de fer obligatòria la vacuna, que és una decisió realment radical, i que coneixent la força dels grups antivacunes i negacionistes en aquests països, això provocarà, diguem, provocarà debat i provocarà aldarulls i provocarà malestar, no? Per tant, o sigui, jo sí que crec que bàsicament l'afectació principal que tindrem nosaltres són les restriccions que imposaran altres països, que ja no ens, o sigui, els catalans que són tant de viatjar, doncs ara tindrem aquest problema, diguem, no? Però jo sóc optimista en el sentit de que no em veig una altra vegada amb les UCIs plenes. Vaja, no sé, igual és que sóc molt optimista, no sé com ho veieu vosaltres, però jo aquest escenari em costa de veure.
Ara hi entrarem, perquè justament ahir la ministra de Defensa em sortia. La ministra de Sanitat defensava que no calia que hi hagués més restriccions a Espanya justament per l'índex de vacunació que hi ha. El que passa és que també és veritat, Manolo Lluís, que la quantitat de persones que donen positiu no paren de créixer i que la feina que hi ha, per exemple, als centres d'atenció primària comença a estar una altra vegada a uns nivells en què ja estan alertant ell que comencem a no donar a l'abast de fer altres feines que no siguin només les d'atendre persones que ens arriben amb Covid. I això és justament el que en situacions anteriors ens va portar a prendre algunes restriccions. No perquè fos un problema sanitari molt greu des del punt de vista de la gravetat de la malaltia, sinó perquè, encara que no estiguem greus, si acabem anant al CAP i acabem anant,
col·lapsem,
en certa manera, a l'hospital, col·lapsem. I allà l'única solució, fins ara, com a mínim, que ens l'hagin explicada, són les restriccions.
Ara a mi em sembla que aquí hi ha una mica d'exageració esta vegada, I jo no sé si és el pànic o és el prepànic de que algú pugui passar. Perquè fixeu-se bé que l'índex de mortalitat és molt baix, molt, molt baix, és minse. Tant no sé si que inclús s'estan donant baremos del 0% de morts. Aleshores, clar, veure el que va passar l'altra onada, la primera sobretot, i la segona, i veure el que està passant ara, a mi em pareix que hi ha un pic d'exageració. El per què no ho sé, Evidentment que els hospitals se poden col·lapsar, cert, però per l'assistència primària, No crec que sigui per les UBIs. La veritat és que les UBIs estan molt, molt, molt baixes d'ocupació en aquest sentit. Per tant, l'índex de gravetat per mi és menor. És menor. Ara, la psicosi que s'està creant, per què s'està creant? Aquesta és la pregunta que jo m'estic fent. Jo no havia vist mai una psicosi com aquesta en les 5 onades anteriors. Aleshores, clar, quin misteri hi ha perquè s'hagi creat aquesta psicosi tan, tan radical com ha portat, per exemple, als austríacs, a tancar-se i barrar-se. I com Alemanya està ja imposant l'obligatorietat en el nou govern, ja ho ha anunciat ahir. Per tant, què està passant? Per mi hi ha algo molt raro aquí. Hi ha algo molt raro amb dos significants molt curiosos. El primer, per què aquest descaro de carregar-li els neulers a Sud-àfrica? Per què no hi ha hagut una equivalència amb la causa original de l'epidèmia amb Xina? És a dir, aquí hi ha una interpretació que per mi és molt estranya, i és geopolítica, Els pobres sud-africans els estan atornillant quan han fet més que, cuideu, definir el virus i la onada, la variant, i avisar el món d'això. Però resulta que això està en Inglaterra i està en Espanya, perquè ara s'ha descobert que Barcelona ja fa setmanes que havíem descobert aquest virus. Aleshores, què coi està passant? I és una pregunta que és la que a mi m'atornilla dia i nit. Són, per què aquesta covardia en denunciar a Xina pel descontrol, pel misteri, per l'oscurantisme en què ha tractat aquest tema i no ha deixat entrar els investigadors de l'OMS als laboratoris de Wuhan? És l'altra pregunta que me faig jo. I, clar, i la tercera és veure que, clar, en aquest moment jo crec que s'està prioritzant, i jo sospito que és la causa, el factor econòmic. És a dir, les derivades conseqüències que es pugui produir d'una tercera onada, d'una onada com aquesta, en l'economia, amb el precedent del que han viscut. I aquí és on jo dic, escolta, parlem de medicina o parlem d'economia?
És que això ho vas veure amb la borsa, com es van enfonsar les borses automàticament.
Per això dic.
Pel pànic aquest. I el de Sud-àfrica que dius és molt cert, perquè ara quin incentiu tindrà un país X per dir, escolta, que hem descobert aquí una nova variant.
Exactament.
Ara, o sigui, es callaran i ho amagaran, i llavors ja ens ho trobarem. I serà... I és evident que aquí, jo, per mi, hi ha hagut una resposta d'aquestes eurocèntriques i directament...
Potser, però amb Anglaterra no es va fer, David. És a dir, quan apareix la variant Delta...
Que és la variant britànica, que dèiem, sí.
I es té clar, i es seqüencia... I, és a dir, el mateix procediment, la resposta europea no va ser ens aïllem del Regne Unit i de vols de Londres a Barcelona, n'hi havia diàriament molts més que de Barcelona a Johannesburg.
Sí.
O a Botswana, que no n'hi deu haver ni dos per setmana.
És evident que aquí hi ha un prejudici amb l'Àfrica, jo crec, no? Vaja, em sembla que és evident.
I després, si us hi fixeu, parlen més els polítics que els sanitaris, o els metges, o els experts. I això a mi em fa sospitar una mica, no? Perquè... aquest tema s'ha convertit no només en un tema que afecta la salut pública, sinó un tema que afecta a la gestió política i, en definitiva, que afecta les llibertats. Perquè jo conec gent, per exemple, ahir el Daily Mirror publicava una exclusiva en la qual el primer ministre de la Gran Bretanya, el Boris Johnson, al Nadal de l'any passat va fer una festa a Downing Street, que hi havia 50 persones, sense cap mena de mesura profilàctica, si és que es pot dir d'aquesta manera, no?
No, es pot dir, no es diu.
Cap ni una. I aleshores ell ha sortit, li interpel·len a la Cambra dels Comuns, que ho vaig veure en directe, diu, no, escolti, no, però es va fer tot d'acord amb la legalitat vigent. A veure, aquí, a Londres, per exemple, he parlat amb una persona, el corresponsal de la Vanguardia de Londres, el Rafael Ramos, m'ho deia l'altre dia, que ningú va amb la mascareta ni enlloc, ni al pub, ni... I hi ha una certa liberalitat. També és cert que les xifres de contagi són molt altes. I les xifres de contagi d'ahir d'Alemanya, d'aquests dies d'Alemanya, són esgarrifoses. Perquè aquí, com que som resultadistes, com en el futbol, diuen, quants morts hi ha hagut? Quants gols hi ha hagut? No és només això. Vull dir, aquí, si hi ha una malaltia, vol dir que té efectes col·laterals, perquè hi ha gent que no és mort, però hi ha gent que resulta molt tocada. Jo ahir estava convidat, ahir al vespre, estava convidat amb un sopar social d'aquests, no? I estava a punt de sortir de casa i em truquen dient-me que els anfitrions, doncs, estaven en quarantena, dic, caram, llavors vaig fer indagacions, efectivament, estaven ingressats, no? No sé quants érem convidats, perquè jo no ho sé, no. Però el que vull dir que sí que té efectes. I aleshores jo crec que hi ha un aspecte que a mi m'interessa remarcar, esgrimeixen molt els negacionistes, no? Dient, escolteu, fins a on es poden tallar
les llibertats.
I que aquest és el gran tema, no? Clar, que Alemanya, un país que jo, pel seu comportament en els últims 60 o 70 anys, des de l'any 52 fins avui, per mi és admirable, tal com han gestionat la seva gran tragèdia nacional i la seva gran, no només error, sinó tots els crims que es van cometre en nom d'un sistema polític que la majoria d'alemanys pues, va acceptar o almenys va suportar i va conviure, digue-li com vulguis, doncs, jo que tinc aquesta estima i reconeixement al que ha fet Alemanya, perquè Europa, doncs, tot això, també em causa una certa preocupació el fet de que des d'Alemanya em diguin que tots vacunats o no tots vacunats i que surti la paraula obligació. Això és molt difícil de gestionar i aquest és el debat. O sigui, el debat no és tant, no és tant si, sinó el debat és veure si Perquè què diuen els conspiranoics? Què diuen? El que volen és, doncs, no, és que anar arraconant tot i de tal manera que resulti que en un moment determinat tothom tinguem problemes de salut. I, per tant, l'Estat ens ha de vetllar per nosaltres i, per tant, l'Estat ens dirà el que hem de fer i el que hem de fer. Ja sé que Aldous Huxley i George Orwell van escriure això fa 70 anys, no? Però és vigent. O sigui, el gran germà que tots pensàvem, jo almenys pensava i penso que el gran germà estava al Kremlin, en el sentit de que estava organitzant i vigilant-nos tots i aquella la pel·lícula de vida de los otros i tot això, però resulta que el gran germà està a Silicon Valley en aquests moments. El gran germà, el que sap tot de nosaltres, amb una precisió extraordinària, està a Silicon Valley. I que el senyor Zuckerberg, que ara ens diu que entrarem en el període del metavers. A veure, el que vull dir és que no és només un problema de salut, és un problema polític, també és un problema polític, i jo crec que els polítics se'ls hi ha d'exigir que això ho gestionin no d'acord amb un criteri de control de la societat, sinó amb un control de servei a la societat.
Però mira, jo no us demanaré a tots tres, si em podeu dir, vosaltres, a nivell personal, no és una explicació científica, sí, a nivell personal, vosaltres, com us expliqueu i com enteneu el que ha passat des d'abans d'ahir una altra vegada a la ciutat de Barcelona, que són aquestes cues per posar-se la vacuna. Després dèiem que havíem arribat a un nivell que semblava pràcticament impossible de superar, perquè el nivell de vacunació estava al 70, molt, molt, molt per cent. Que si els negacionistes... És a dir, tothom donava per fet que allò estava pràcticament estancat. I en qüestió de dos dies estem amb vacunòdroms com el de La Maquinista, on la gent va arribar a fer 3 hores de cua per posar-se la vacuna, fins a 3 hores de cua per posar-se la vacuna, amb la gent que està administrant les vacunes denunciant que la gent estava agressiva perquè volien la vacuna i la volien ja. I clar, és veritat que quan he començat jo us he fet més de broma de si resulta que som un país de bars i tothom el vol per anar al bar. Home, jo vull pensar que no ens hem tots tornat bojos, diguem-ne, per poder anar a fer el tallat del matí. Però alguna cosa ha acabat passant perquè de cop i volta la gent estigui disposada, hagi passat de no voler vacunar-se a estar disposada a fer 3 hores de cua en un centre comercial per posar-se una vacuna en un box, David.
A veure, jo crec que aquí hi ha tres grups de persones. Les persones que ens hem vacunat, diguem, i que ho hem fet, a més, conscients i contents i agraïts a la ciència, diguem. Després hi havia els negacionistes, que jo crec que aquests són una minoria bastant...
Però aquests no crec que estiguin fent cua.
No, exacte, minoritària. I després hi ha un gruix de gent que a mi em costa realment de quantificar, que és gent, no sé si dir-li indiferent, o jo què sé, que per mandra, que per no sé què...
Passota,
sí, exacte, sí. Sí, sí, me'n fotista, no? Vull dir, se me'n fot, això no va amb mi, vols dir, jo què sé... Això no està provat, he sentit per no sé on, m'espero a veure què passa, saps? Coses aquestes. I tot això, doncs, sembla que ha fet un gruix de gent bastant important. També és veritat que al final unes cues no són... No estem parlant de milions de persones, ni de... Però sí que és veritat que sorprèn, a mi em sorprèn, perquè és que el sistema...
T'ho dic diferent, amb dades a la mà, la vacunació s'ha doblat a Catalunya.
No, ja,
és a dir,
ja.
La quantitat de gent que s'està vacunant s'ha doblat en 2 dies.
Sí, Pol, però és que s'estava vacunant poca gent. O sigui, a les xifres hem d'anar en compte. S'està vacunant poca gent perquè la vacunació grossa ja s'ha fet. Per tant, estem parlant de poca gent. El que passa és que sí que és veritat que sorprèn, diguem, que hi hagi tanta gent encara. I que aquests senyors que es podien haver vacunat en el seu moment fent molt menys cua, ara hagin d'estar fent 3 hores de cua. Vull dir, és que, clar, no, jo no ho entenc, em costa de creure.
Jo, David, també t'he de dir una cosa... la psicosi és una cosa que es fabrica al llarg del temps, però a vegades s'arrepentinitza instantàniament. És a dir, hi ha un factor sorpresa. Per exemple, ahir va haver una declaració del líder del antivacuna d'Itàlia, que ha caigut malalt, que la Covid l'ha enganxat, i des de l'hospital ha fet una declaració demanant a la gent que es vacuni, que s'ha equivocat. Clar, això és un impacte tan brutal que per una gent que l'han seguit veure's en aquesta circumstància, evidentment canvia el xip. Aquest xip que ha canviat fa la reacció que tu i jo podem veure a casa nostra. Però hi ha una consideració que jo la vull fer, que ara se'm verà una mica estrambòtica, eh? I m'ha donat el peu al Lluís. Lluís parla del comportament exemplar d'un país com Alemanya, que durant 70 anys ha sabut redimir la memòria de les barbaritats tremendes que van fer el mateix poble alemà fa 70 i 80 anys. Hi ha una cosa que un principi axiomàtic és d'on ve tot l'origen, Huxley i companyia, Orwell, xuclen d'un filòsof alemà, de la Prússia Oriental, que es diu Immanuel Kant. Immanuel Kant és el que crea la doctrina de l'imperatiu moral, que és l'essència del poble alemà. És a dir, hi ha una qüestió de principis, que diu el jefe, i dic el jefe, però més genèric, és a dir, pot ser l'amo de la fàbrica o pot ser el jefe de l'Estat o del govern.
L'obediència, no?
I llavors, per l'imperatiu moral, tots han de seguir el que diu allò, que és el poble alemà i la història del poble alemà. Què està passant en aquest moment? Doncs clar, d'alguna manera, aquest orwellianisme és fruit i conseqüència d'aquest seguidisme imperatiu que porta el poble alemà. I això, ara mateix, s'està veient claríssimament la reacció després post-Merkel. Mira el que està passant. El primer pas que dona el govern que van trair ja és justament obligar a la gent a que es vacune.
El mes de febrer...
Exacte. Bueno, sí, bueno, ho fa a posteriori de la seva intervenció, però la decisió està presa ja. Aleshores, què vull dir? Home, que ens hem de fixar una cosa, que el dirigisme dels pobles és real. En alguns pobles és axiomàtic, en Alemanya és axiomàtic, En Alemanya discutiran el que vulguis, però el jefe és el jefe, I respeten. No, ve a ser el mateix que en Rússia, I que l'altre dia en parlàvem aquí. Va a ser el mateix. Però, clar, quina és la diferència? Que en Rússia és el mandamento imperativo. No és l'imperativo moral, és el mandamento imperativo. Per tant, no hi ha qüestió. És el jefe diu i punt final. Que és el que està passant en Rússia en aquest moment. I el poble se rebel·la, no vulguen ser vacuna. Cosa que és una manifestació de rebel·lia respecte a l'imperatiu que vol imposar el govern. En Alemanya no, tu fas el principi, l'axiomatises, i el poble te seguirà com un bé, com un ramat, te seguirà cap a aquesta decisió. Aleshores, clar, a mi el que me preocupa ja no és solament el que diu Lluís. A mi el que me preocupa és que lo de Orwell ja és una realitat, i que com és una realitat, què podem fer? És a dir, ens hem de rebel·lar contra això, perquè evidentment jo no estic d'acord en ser un borrego, en ser un ruc, anar del ramal on me portin. No estic d'acord. Ara, com se pot defendre la societat? Perquè aquest és un problema molt seriós. Ahir venia una notícia, per mi, esfiliadora. En Moscou, Lluís, en Moscou, resulta que vas en el metro sense pagar bitllet i sense comprar el bitllet. Vas, poses la cara davant d'una càmera i ja entres directament. T'han classificat les faccions, inclusiu amb mascareta, Ja m'has quedat parat. És a dir, amb el 40% de la cara descoberta, t'identifica ja i donen el passe i te cobren automàticament.
Ja te cobraran.
Això és molt bèstia. Si això no m'ho donen compte, que estem entrant en un borreguisme absolutament bèstia i radical, escolta, la consciència individual pesa. Sí,
però hi ha una cosa, Manolo, que jo crec que també vull ressaltar, és que de les xifres de fa dos dies potser han canviat, que el 80% de persones ingressades a Catalunya... Sí. Doncs no estaven vacunades. Per mi això és un fet que podem anar a Kant, perquè tu ets un especialista en Kant, sobretot amb rebatre Kant.
Sí, vaig... M'han donat un curs sencer de 9 mesos contra Kant. Imagina't tu, contra Kant.
Però en el segle passat hi va haver un altre filòsof que es deia Carl Schmitt i un altre que es deia Heidegger, que li van fer bullir l'olla d'un sistema que va resultar ser catastròfic i perniciós, no? Jo crec que... És a dir, jo crec que el que també cal remarcar que el govern de Catalunya, amb tot el que ha passat en els últims 8 dies, ha tingut una... diguem-ne, un comportament galdós, perquè...
Et refereixes al passaport Covid?
Home, clar...
Perquè ara hi vull entrar, en el passaport
parlant,
Covid.
I, home, si tu dius en un país, doncs, que jo crec que des del punt de vista tecnològic i està molt avançat i està molt desenvolupat, si tu des del govern, i torno a entrar als polítics, dius, escolti, a partir de tal dia això serà obligatori, i aleshores no tens la preparació, per la raó que sigui, per poder respondre amb aquesta llau de gent, perquè també la gent fa cua, perquè dius, a veure si aconsegueixo, el David diu que va estar quantes hores, 3 hores, diu que vas estar, per baixar-te els...
No, 10 minuts.
10 minuts, bueno. Sí, sí, sí. Jo el vaig baixar ja fa temps, ja, quan sí, em van sí, fer, no? Sí, però, sí. Però el que vull dir és que, a veure, que el govern no pot dir, no, escolti, és que això no ha funcionat, doncs escolti...
Però vas estar 10 minuts l'endemà, que no vas... O sigui, el divendres no podia.
Sí, un dia no vas aconseguir.
No vaig aconseguir, i llavors el dissabte sí, però...
Però el que vull dir, no, escolti, no, és que resulta que som els millors. D'acord, on s'ha de designar que som els millors. Però també on s'ha de designar a veure allò que no funciona, perquè hi ha coses que no funcionen.
Aquesta és claríssima.
Tot i que jo, la meva experiència personal, quan hem anat a posar les tres vacunes, doncs ha sigut un exemple de bon funcionament. De bon funcionament, sí. Tant el personal com l'organització, com l'estructura, com les llistes, com la manera que tractaven. I entenc que molta gent, doncs, si tu li dius, escolti, per anar als bars... vostè necessitarà un certificat Covid, doncs hi ha molta gent que no sap si el té, si no el té, que no el troba, i després hi ha molta gent doncs, que no està potser molt familiaritzada amb els mòbils i tot això, i no sap controlar.
Ara parlarem d'això, perquè d'aquí a un parell de minuts podrem saludar l'Enric Ulla, que és el portaveu de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, perquè, clar, resulta que el 72% dels usuaris d'una entitat, per exemple, com Amics de la Gent Gran, només té telèfon fix. No té telèfon mòbil. A un 40% de les cases, 40, eh? 40, gairebé la meitat de les cases on hi ha persones majors de 65 anys, no hi ha internet. No hi ha internet. I el passaport Covid el seguiran necessitant. No perquè hagin d'anar al bar o hagin d'anar al restaurant, però, per exemple, sí, a centres sociosanitaris que s'hi hagin d'acostar, i el necessitaran. I ara els estan dient, no aneu al cap a la mana que us imprimeixin, perquè no us l'imprimiran. I si no tenen fills o nebots o nets o el que sigui que els pugui ajudar...
O veïns.
No, hi ha molta gent gran que diu, bé, és que jo ara no tinc accés a això i ningú ha pensat un mecanisme perquè hi pugui tenir accés d'una manera més o menys fàcil. No, fins i tot ara tot aquest problema, no hi tindran aquest accés. Però vaja, ara ho parlem amb l'Enric i dieu la vostra. Però sí que és veritat que, lligant amb això que comentava el Lluís, el que us volia demanar, David i Manolo també, és si hem badat una mica, és a dir, si hem trigat massa en apostar, clar, a banda d'haver apostat malament, que és evident que alguna cosa greu va fallar, si s'ha trigat massa per apostar per aquesta mesura.
Clar, jo no sóc un expert. Jo el que sí que tinc clar és que si en el moment en què l'havies de denunciar, havies d'estar preparat per posar-la en marxa. Això és impepinable i aquí el govern amb això ha fallat i jo crec que tots estem d'acord. Si s'havia d'haver implementat abans, jo entenc també la resistència dels governs, no només el català, sinó de tots, a esperar fins a l'últim moment. És que també ho entenc, perquè... I ja ho van dir en el seu dia, quan es va fer per l'oci nocturn, que a més ho vam parlar aquí, les autoritats van dir, bueno, i el president Aragonès el vaig sentir dient, escolta, aquesta és una arma que tenim per anar jugant, que justament ens permetrà evitar els tancaments, que és el passaport Covid, és una carta que jugarem quan la cosa comença a complicar.
Però no tens una mica la sensació que aquesta batalla de jugar a l'última hora amb el virus l'hem perdut sempre? És a dir, sempre s'ha acabat prenent la decisió tan al límit que ara fixa't que del passaport Covid ho acabarem aplicant quan la incidència als CAPs ja comença a saturar després de setmanes de dir no patiu, que no passa res, perquè els CAPs de cop i volta ahir ja van reconèixer que els CAPs ja pateixen. Avui al matí hi ha convocada una roda de premsa per explicar què està passant amb la Covid a les escoles, que les xifres anaven pujant i sempre ens dèiem, bueno, sí, però respecte al total, els alumnes confinats és un 0, doncs mira, ara, avui, ja són el 2,1% dels alumnes que estan confinats i d'aquí 10 dies haurem de començar a vacunar, no?
Vull dir que... Estic d'acord. Vist a posteriori, és evident, i sempre és veritat que sempre dius és que s'hauria de pres la decisió 15 dies abans. Sempre, tens la sensació. Però jo crec que és una reacció humana. També, eh?
I després, si em permeteu, amb tot això, jo vull introduir un tema que comença amb les eleccions de l'any 2008 als Estats Units amb l'Obama, és el Last Weekend, o sigui, Podem. Podem, o sigui, i el que s'ha demostrat és que es poden fer moltes coses, però totes no. És a dir, que hi ha un punt que l'home modern, diguem-ne, l'home progressista, l'home obert, l'home... del segle XXI i més, l'home del futur, tot això. És un home que, amb el tema del transhumanisme, o sigui, arribarem a tenir 200 anys, no ens morirem i tot això... Bé, jo crec que això és el que ha rebut una forta sacsejada. Això sí que ha sigut una fortesa cristiana, perquè podem fer moltes coses, i tant que les podem fer, i encara més en podem fer, però totes no. Jo crec que això, ara em direu, home, ara no introdueixis tu aquí una falca. No, jo no introdueixo cap falca. El que dic és que l'existència humana es troba que té límits. O sigui,
totalment.
O sigui,
sí,
podem
sí.
anar a la Lluna, en fi. No, i ara estem intentant anar a Mart. A veure, i potser un dia anirem al sol i potser ens fregirem abans d'arribar allà tots plegats i quedarem tots fregits allà amb una pescadilla.
Impossible.
Sí, no, el que vull dir és que aquesta idea de que podem, jo crec que l'hem de revisar. Perquè jo, per exemple, i sobretot a mesura que una va guanyant amb anys, doncs se n'adona que les limitacions creixen en la mateixa proporció que creixen els anys. Proporcions, limitacions de tot tipus, intel·lectuals, de mobilitat, per què? Perquè aquesta és la realitat humana, perquè a vegades, i això ho he estudiat, he seguit uns cursos amb el Francesc Torralba, que els ha fet sobre el transhumanisme, que hi ha el transhumanisme de branca anglesa, que dient, escolta, darwinista, o sigui, aquí que se salvin els més llestos,
més forts,
els més espavilats, els més forts, els més rics i tal, i després hi ha el transhumanisme d'arrel francesa que diu, escolti, que això o serveix per tots o no serveix per ningú. O sigui, aquesta...
És que, perdona, jo crec que aquesta és l'altra gran lliçó. Hi ha una lliçó que són els límits de la condició humana i de l'ésser humà.
Exacte.
I després la segona gran conclusió per mi és que hi ha certes coses que només podem fer conjuntament, comunitàriament, com a col·lectiu,
sí,
i per tant...
Però aquí hi ha una cosa que jo...
Com a espècie, diguem.
Jo vull revertir el plantejament. És a dir, aquí estem prenent responsabilitats respecte al col·lectiu social. És a dir, som nosaltres que hem de prendre la decisió, som nosaltres...
Que el micròfon, Manolo, que si no, no et sentirem bé.
Vale. Aleshores, el tema està en que hi ha un dèficit en la governabilitat, no s'enganyeu. És a dir, en la moral del comportament polític o del comportament governamental hi ha una gradació de decisions. I aleshores, clar, hi ha principis que t'obliguen a prendre decisions que són col·lectivament repercutibles. I aquestes decisions són sagrades. És a dir, hi ha diferents graus i diferents nivells. I a mi això m'amoïna molt, perquè hi ha moments que s'han de prendre decisions passi el que passi i costi el que costi en el teu desgast personal o polític. És a dir, si la gent no te l'elegirà demà perquè tu has fet una decisió que a la gent no li ha agradat, ho sento molt. La meva decisió de governant, la meva responsabilitat és aquesta. Per què? Perquè hi ha un principi moral axiomàtic. És el mal major i el mal menor. I això en la conducta humana i en la conducta de les decisions dels decididors, i aquí amplio i albano, a lo que són també empresaris i societat civil, tu has de prendre decisions a costa del preu que sigui, si és que tu governes la societat o governes un col·lectiu. Perquè, clar, de lo que tu decidiràs vindran les conseqüències derivades en la gent i seran individualment afectats. I, per tant, el mal major s'ha d'evitar per un principi axiomàtic. I el mal menor és el que podràs tu utilitzar segons les circumstàncies per poder justificar unes accions o unes altres. Perquè si tu mesures quanta gent queda afectada per el mal menor i veus que hi ha menys gent afectada que la maximació, que podria haver en el mal major, evidentment la tua obligació sí, és entrar a acceptar això.
Però fixa't, Manolo, també que estem en un moment, ara posaré el cas personal de David Miró. David Miró ara viu mitja setmana aquí i mitja setmana a Madrid.
Exacte.
Vol dir, ara ho diré allò a l'engròs, de dilluns a dimecres necessitaràs el passaport Covid per tot i de dimecres a diumenge no el necessitaràs per res.
Exacte, és així.
És així, perquè aquí el govern ha decidit que necessitaràs el passaport Covid per tot el que ja hem explicat i la senyora Ayuso Madrid ha decidit que el passaport Covid no cal ni que te l'imprimeixis, ni que te'l descarreguis, ni que te'l miris.
Per tant, aquí el que passa és que es produeix un efecte una mica enganyós. Un, primer s'haurà de veure si les xifres a Madrid són diferents que les d'aquí, però també... com que l'intercanvi de persones entre Madrid i la resta d'Espanya, però especialment Barcelona, que això jo ho puc comprovar cada vegada que agafes l'AVE i veus que va ple, és tan important...
I t'explico doncs, aquest pont.
Exacte. Doncs aquí hi ha una... Madrid fa com de centrifugadora del virus. Ja ho va fer l'altra vegada. ja ho va fer l'altra vegada. Com que ells no tenien... Aquí venia la gent de Madrid, jo recordo que venien a la redacció i deien, pues venim de Madrid, allà està tot obert, i tot és una festa, i tot no sé què, no sé quantos. Jo pensava, sí, però tu estàs portant el virus cap aquí. O sigui, aquí estem fent un esforç tancant tots els bars i repercutint en un sector pel bé comú, però tu, Comunitat de Madrid, com que ho tens tot obert i no t'has tancat, perquè si tu obres tot i dius, vale, però jo assumiré les conseqüències, jo... O sigui, la Comunitat de Madrid assumirà les conseqüències. Obrirem tot, però ens tancarem, per no perjudicar els altres, els que estan fent... Però això no ho van fer. El que va fer és... O sigui, el que vull dir és que una part dels contagis i dels morts de Catalunya venien segurament de Madrid, perquè era allà on el virus circulava més lliurement, diguem, quan aquí estàvem tots tancats, no?
A veure, falten 20 minuts per arribar al punt de les 10 d'aquestes qüestions que estem plantejant al voltant d'aquesta realitat, perquè des d'avui el passaport Covid s'ha ampliat en la seva obligació a Catalunya i ara ja sí que no hi ha excuses, la pàgina web en principi funciona, han habilitat un punt diferent per poder descarregar el passaport Covid i, per tant, per anar al bar, per anar al restaurant, per anar al gimnàs, per anar a les residències, a banda de l'oci nocturn, diguem-ne que ja estava en vigor, el passaport Covid està entrant ja a les nostres vides amb una certa importància a casa nostra. Hi ha hagut algunes veus, però, que s'estan aixecant també aquestes darreres hores i dies, explicant que aquesta és una realitat que discrimina, sobretot, a persones amb edats ja avançades, especialment avis i àvies que no tenen internet, que no tenen un smartphone, que no tenen les habilitats tecnològiques necessàries per accedir als punts de descàrrega. Aquests darrers dies havia derivat això en què? Doncs en cues, per exemple, en centres d'atenció primària, on aquesta gent gran s'adreçaven a demanar que els poguessin imprimir aquest document, però com que estàvem explicant que aquesta incidència està augmentant, ahir el mateix conseller Argimon sortia públicament per demanar a la gent que no vagin al CAP a demanar aquests petits, i hi ha algunes entitats que treballen amb gent gran que diuen és que no ens queda cap altre remei que no fer aquest camí. El portaveu de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya és el senyor Enric Uller. Senyor Uller, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
És una mesura que discrimina aquesta gent gran que potser viuen sols, que no tenen un telèfon mòbil d'aquests intel·ligents o que no tenen accés a internet o algú que els ajudi?
Bueno, la discriminació a la gent gran des del punt de vista tecnològic ja ve de fa dies. No és solament el passaport Covid, que sí que és un problema que nosaltres pensem que és la cirereta del pastís. Vull dir, tu has definit perfectament. Hi ha moltes persones grans que no tenen internet a casa, que no tenen un smartphone. Aleshores, o bé ha d'anar a fer cua, que per altra banda se'ns demana que no fem cua en els CAPs perquè li imprimeixin, o bé s'ha de refiar d'un familiar, principalment els nets, que són els que estan més espavilats amb aquests temes. Evidentment és un problema.
El problema és que, malauradament, en aquest país ja fa molt temps que, per d'altres qüestions, hem anat explicant que cada vegada hi ha gent més gran, per una qüestió demogràfica, que cada vegada hi ha gent més gran que estan sols, no? I que els costa tenir aquest recolzament i que potser al final doncs poden acabar rebent ajuda només per part d'algunes entitats o associacions com la que formen part de la vostra federació, que acabeu sent el coixí i ara també tindreu la feina de gestionar aquests passaports, no?
Home, no tindrem aquesta feina com a feina, diguem-ne, assignada, però sí que és evident que si algú dels nostres associats té dificultats i ve a casa nostra, l'ajudarem, evidentment. Però el tema ve, genèricament s'anomena bretxa digital.
La digitalització s'està oblidant de la gent gran?
Sí, sí, nosaltres que treballem molt des de fa molts anys el tema dels maltractaments a la gent gran, això ja ho comencem a considerar un maltractament. Perquè el que està fent el sector financer amb la gent gran és caòtic. Vull dir, aquella senyora de 80 i pico d'anys, o 90, que estava acostumada, que baixava a l'oficina de casa de la Caixa i li deia, Joan, treu-me la pensió, que estem a final de mes. Com s'ho fa ara? Ha d'anar amb un caixer automàtic? No sap ni el que és? No, m'explico.
Sí, sí, sí.
S'ha de refiar d'alguna persona que de confiança, ha de facilitar el PIN a persones que potser no és tanta confiança. I no parlem dels pobles petits, que ja no hi ha ni caixer automàtic. Vull dir, és un problema, evidentment que és un problema. Nosaltres hem parlat molt amb la banca, també hem parlat amb el sector polític, però esclar, això tira endavant.
El que passa és que hi ha una diferència, jo crec que és substancial, entre parlar amb el sector bancari o parlar amb l'administració, que és que el que és absolutament inadmissible, evidentment, és que l'administració no hi sigui sensible, no?, a aquesta realitat. La banca li pot costar més o menys, eh? I podríem parlar, i podríem parlar-ne llargament d'aquesta qüestió. De fet, un dia m'agradaria que ho poguéssim fer tranquil·lament en aquest programa, però, clar, una cosa és un sector privat i una altra cosa és l'administració pública amb una obligació estipulada des de l'administració pública, no?
Sí, sí, evidentment. Perdó, evidentment que la qüestió no es poden carregar les neules a tots, no? Però evidentment el sector públic hauria de fer alguna coseta més amb aquest tema. La banca evidentment va a la seva, el negoci és el negoci i s'ha acabat la història. Aleshores, esclar, les coses és greu, vull dir, si tu vols parlar amb algun empleat de la banca, a sobre tens que demanar cita prèvia. Com la demanes? M'explico?
També telemàticament, no? És a dir, digitalment.
Ja ho sé que estem en el segle XXI, ja ho sabem que estem en el segle XXI. I que, evidentment, la tecnologia ens ha facilitat molt la vida, moltes coses. Però en aquest cas concret ens l'està complicant i complicant molt. Aquesta és la veritat.
Senyor Uller, em comprometo que busquem un dia aquí en aquest programa al matí i amb vostè i amb d'altres entitats que estan treballant puguem parlar d'aquesta bretxa digital en la gent gran, en tots els seus àmbits i punts de vista i derivades, no? Perquè segurament potser el passaport Covid i aquesta nova discriminació pot servir per posar damunt de la taula tot el que hi ha darrere d'aquesta bretxa digital.
Estem a la vostra disposició i, evidentment, a Ràdio Estela hem estat diverses vegades que ens ha donat veu en diferents coses. Per tant, encantats de col·laborar amb vosaltres.
Va, doncs busquem un dia i fem aquest debat perquè, evidentment, la societat el que no pot fer també és anar de tant avançar, deixar enrere els qui han de poder fer també aquest camí.
Repeteixo, a la vostra disposició.
Que vagi molt bé, senyor Uller. Molt bon dia.
Bon dia i bon programa.
Moltes gràcies. Manolo, aviam. Si és ràpid ara, si no després de... Mira, fes-m'ho després de la publicitat. Així no t'hauré de tallar. Sí?
Vinga. Ok.
Ràdio Estel.
L'aigua. Font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui em ve de gust jugar una mica i anar més enllà del propi concepte de l'aigua, perquè de vegades utilitzem la paraula aigua per no anomenar l'aigua, precisament. Ja sé que és una mica un garbuix, però de seguida us ho aclareixo.
Les mil formes de l'aigua.
Si anéssim a l'Enciclopèdia Catalana, ens trobaríem que es defineix l'aigua com a hidrogen i oxigen de fórmula H2O. Fins aquí, bé, això diguem-ne que ja ho sabíem. Però la paraula aigua la trobem moltes vegades en productes que van més enllà. Per exemple, l'aigua de colònia, tot i que moltes vegades se l'anomena només com a colònia. O en una derivada, l'aigua de lavanda, que en el sector de la perfumeria entendríem que és aigua d'olor a lavanda o espígol. I què me'n dieu de l'aigua de València? Aquesta beguda refrescant feta amb suc de taronja i alguna coseta més. I ara una que els més grans de casa de seguida reconeixeran, l'aigua del Carme. Qui no havia pres o en pren encara quan té una mica de mal de cap? I ja que som en ambient de medicina, podríem parlar també de l'aigua oxigenada, que tot i que sí està més relacionada amb l'aigua pel seu compost, faríem bé de no beure'n per fer-nos passar la set. Segur que encara en trobaríem més, però ja ho veieu si l'aigua està present a la vida, fins i tot quan no és estrictament aigua. Algun dia hi tornarem, i segur encara en trobarem més.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Sara Roy debuta amb un cant a l'amistat. És més fàcil. La balada de Sara Roy acompanyada de Miqui Núñez, que la col·loca al mapa de les noves promeses de la música en català. Ja a les teves plataformes. Serem nosaltres, la màgia de l'aire. Descobreix Sara Roy. Escolta música en català. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial per la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Minuts arribarem al punt de les 10. A veure, va, d'entrada tu, Manolo, que t'havia tallat abans de la publicitat amb el que plantejava el senyor Uller d'aquesta bretxa digital.
Estic indignat. I l'altre dia vaig arribar un escàndol i ho diré. El BBVA, ho diré perquè vaig anunciar que ho diria, eh? El BBVA de la plaça Antoni Maura. Vaig arribar a les 11. Teníem un tràfic...
de Foment, no?
Sí. Hi havia un tràfic horrorós. ¿Vale? I vaig arribar a les 11:15, més o menys, 11:10, por ahí. Entro, està tot barrat, tot el que és la zona de consulta o de gestió, i me diu el responsable de recepció, de seguretat, diu com vulguis. Diu, no, diu, ara ja no pot entrar, ja no pot funcionar. Eren les 11:10, 11:15. Dic, escolti, dic, vinc de l'altra part de Barcelona per buscar uns cèntims i tal i qual. No, ja no pot, ja està... Em vaig cridar tant... Dic, escolta, jo treballo des de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda, val? No me posen límit a les 11 del matí com fan vostès. Segon, vostès m'estan robant a mi... Dic, perquè els diners són meus, no són de vostès. Són meus. I el banc és el gestor dels meus diners. Per tant, el banc no em pot imposar condicions quan jo sóc el propietari dels diners. Dic, i tercer... Això és tan escandalós que em dic Manuel Milian Mestre i sàpiga que a totes les emissores que puga es denunciaré. Vaig marxar, vaig cridant això, eh? Vaig pegar la volta i vaig marxar.
I què va passar? Vas...
No, res.
Ah. Res.
No, aquí està la conclusió, no, res.
Aquest és el tema.
Són uns cara dures, eh? La banca són uns cara dures en aquest moment. Ho sento molt.
Sí.
Perquè, Met, és dir, això ho explicava jo en classe d'ètica. El banquer és gestió dels meus diners, no és propietari dels meus diners. En conseqüència, té que atendre al propietari dels diners i té que gestionar en funció dels interessos de la banca i del propietari, no de la banca exclusivament.
Tu creus que tornarem a la usura? O...
No, jo crec que és que anem caminant.
Anem caminant.
Ja en aquest moment, i aquesta és una vella polèmica, eh? perquè l'Església Catòlica, tu saps que la usura... A partir del 3% és pecat, eh?
Sí.
Vale? I això ve de l'edat mitja, eh? Sí. Eh? De Sant Antoni de Pàdua, no me'n recordo ara.
Home, si parla el Quixot de l'usurer.
No, sí, però bueno, però ve més antic del Quixot, eh? Ve d'Itàlia, eh? Sant Bernardino de Siena, ara me'n recordo. Que crea la banca cristiana per evitar l'especulació que s'estava fent sobre la pobra gent. Bueno, doncs estem tornant. Jo em torno a sentir gent que crea financeres privades. com fa 40 anys, no sé si recordeu. I clar, tenia gent que te feia un crèdit a un any o a dos anys i te clavava el 14 o el 12%. Sí. I pobre de tu, si no el feies, si no el pagaves. Bueno, doncs ara s'està produint una altra vegada aquest fenomen. Aleshores, clar, això no és tolerable. Això és una explotació immoral. I des del punt de vista de la moral cristiana o catòlica, això és un pecat serio. Perquè més del 3% ofegues a la gent. Clar, són coses que ve de lluny, t'he dit, que ve de Sant Bernardino de Sena, però Santo Tomàs d'aquí, en la Suma Teològica, això també en parla. Aleshores, clar, quan tu veus això i veus com tacten amb aquesta gent, però què és això? És una subversió de valors. Si jo sóc el propietari, per què vostè m'obliga a les 11 del matí on no hi ha més servei?
Sobretot perquè el sistema Manolo no et deixa alternativa a no treballar amb els bancs, i per tant no és tolerable.
No és tornat,
Bueno, que igual que hi ha unes obligacions, per exemple, amb l'escola concertada, o l'escola privada, que no pot fer el que vulgui, no? Vull dir, hi hauria d'haver uns condicionants de la societat, uns mínims. O sigui, vostè, senyor banc, pot fer aquest negoci, pot dedicar-se a aquesta activitat, i ho pot fer. Ara, ha de complir uns mínims. Uns mínims d'atenció, diguem, a la societat. O sigui, això no és de rebut.
És que s'hauria de retirar la llicència. S'hauria de retirar la llicència. Cony, és que és el que estàvem parlant. És el mateix problema. És el problema del mal major i el mal menor, tu. I això, els estats, el govern, tenen gent que posa ordre. No hi ha res.
Jo recordo quan estava a Londres, era de Barclays, i quan anava a Barclays, bueno, escolta, deien senyor Foix, bon dia.
Tractaven
com si allà entraves a l'habitació amb un despatx del director i parlàvem una mica del temps i, en fi, i com anaven les coses, una mica de política i tal. I doncs, bueno, què vol vostè? Doncs, mira, em volia retirar. Ah, molt bé. I llavors teníem una conversa financera molt agradable i això va continuar sent així quan jo vaig tornar aquí a Barcelona, a l'oficina que anava, que era la de la Caixa, doncs era així, també hi havia una persona que, diguem-ne, que anaves allà, la veies, te parlaves, a vegades et deia coses que no et convenien, en el sentit financer i tal, és igual. Però això ara també ha desaparegut, perquè ara entres allà i trobes una cafetera i una taula, i després un noi o una noia que ve amb joves molt espavilats, que ve amb un iPad o amb un ordinador i parla amb l'ordinador mentre t'està atenent, i bueno, no sé si és bo, si és millor o pitjor, però el fet és que jo entenc el que deia el representant de la gent gran, entén que hi ha molta gent que ha pujat al carro de la tecnologia i no té cap problema, perquè hi ha molta gent que té molts anys i fa funcionar tots aquests mecanismes com un xaval de 18 anys, no? Però entenc que hi ha molta gent, doncs, que no entenen ni volen entendre, i els hi fa molta mandra, doncs, perquè no tenen internet...
Bueno, i tenen dret, també. Vull dir, ha d'haver-hi un dret, a viure al marge de la tecnologia.
Exacte. Aquest
dret, vull dir, no, ja no és un tema de capacitat.
Sobretot perquè no te'n pots escapar. És a dir, l'Estat no dirà, com que vostè no controla això d'internet, a partir d'ara li donaré els diners en metàl·lic de la seva pensió perquè no s'hagi de barallar amb el banc. Això no passarà. Has de passar pel banc, perquè tu els teus diners t'arribaran allà.
Però és que és tan fàcil com dir, escolta, en tots els pobles ha d'haver un caixer o una oficina, i per tant, que sigui de l'entitat que sigui. No sé, vull dir, que s'ho reparteixin entre ells. Home, igual que hi ha una farmàcia, sí. Igual que hi ha un estanc, no?
A Morella, que vam estar aquest cap de setmana amb el Manolo, doncs hi havia dos bancs i ara només n'hi ha un. I vés a saber el que passarà, eh?
Home, penseu que és la meitat, eh? És a dir, per això l'he dit al senyor Olli, perquè fa dies que ho estem mirant i ho farem. La meitat dels pobles de Catalunya, no tenen caixer automàtic. Si a més això li sumes a que molts d'aquests pobles estan molt a prop els uns dels altres, vol dir que hi ha punts on quan et quedes sense quartos has de fer 15 i 20 i 25 quilòmetres per arribar al caixer automàtic més proper, i pel mig aniràs passant pobles on hi ha oficines tancades.
Però també hi ha un avantatge, a veure, jo puc anar sense efectiu, tu a Madrid pots anar sense efectiu, sí, anar i tornar, perquè doncs amb el mòbil pots pagar tot. Ara, el que passa és que haurà de poder tenir la possibilitat de pujar amb aquest carro, eh?
Lluís, quan te'n vas de Barcelona i vols estar tranquil, on vas tu?
Al meu poble.
Al teu poble. I al teu poble, la gent gran del teu poble, tenen un estil de vida que s'assembla gaire al teu o no?
No, bueno, no ho sé, potser és millor.
No, em refereixo...
Segur, Lluís. Sí.
Em refereixo en el sentit... Em refereixo
el servei bancari, en aquest cas. El servei bancari, a veure...
El servei bancari i el seu nivell, diguem-ne, de connexió amb la vida tecnològica, sí, i desidentitat amb la vida tecnològica.
Respondré també, diguem-ne... No hi ha hagut mai d'oficina bancària al meu poble perquè no té massa crítica suficient, no?
Ho sé.
Aleshores, doncs, el que passa, el que sí ara, per exemple, hi ha fibra òptica. I internet pràcticament està en totes les cases. I estan totes aquelles cases que el vulguin tenir amb un preu assequible. I si tu tens... Perquè jo crec que també s'ha de posar aquest contrapès en el sentit de que, a veure, avui l'aïllament que hi havia quan jo vaig venir a Barcelona fa una pila d'anys a viure aquí, a treballar aquí, doncs la diferència que hi havia entre la vida d'un poble mitjanament, no calia que fos un poble molt petit, i Barcelona... Era abismal, en tots els sentits, i això ha desaparegut. I avui dia una persona que vingui